21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable, dissabte 16 de maig. Avui el programa abordarà la salut dels peus. Hauran notat els nostres oients que comença a pujar el termòmetre arreu de les illes i en aquesta ja segona quinzena del mes de maig ja fregant cada dia entre 20 i 25 graus. En aquest sentit, molta gent ja ha començat a canviar la roba d'armari i especialment les sabates. Començàvem a canviar botes per sandàlies o xancles. I abans que arribi l'estiu, volem donar-vos consells de com tenir cura dels vostres peus en el moment de l'any que estan amb més perillositat, poden dir, perquè els peus estan més exposats, són lliures i estan més desprotegits. Ens ho contarà la podòloga Conchi Salom i tindrem un testimoni més d'una pacient intervenguda pels famosos galindons. Serà el tema principal i presencial del programa aquí als estudis, però tindrem més temes, com ara el càncer de pròstata, amb una nova tècnica de biòpsia per fusió que ja es fa a Can Misses. Coneixerem la millor tècnica de cures auxiliars de l'Hospital de Manacor, la TCAE, premiada que per part del seu Hospital de Manacor, i també una miqueta l'antivirus amb en Jordi Reina, que s'adjunta al Servei de Microbiologia de Son Espases i cap de l'Unitat de Virologia del mencionat centre. Ja saben vostès que l'antivirus és la notícia mundial en les darreres setmanes a nivell sanitari. Són alguns temes de portada que ja han destacat, però tenim d'altres. Començam aquí i ara, Vida Saludable. Benvinguts. I començam el repàs informatiu de la setmana sanitària, xerrant-vos del càncer de pròstata. De fet, la detecció del càncer de pròstata a l'Hospital Can Misses és més segura, més precisa i amb menys risc de complicacions gràcies a la nova tècnica presentada pel Servei d'Urologia. En aquest sentit, recordem que el càncer de pròstata és un dels tumors més freqüents entre els homes i la seva detecció precoç és clau per escollir el millor tractament i millorar el pronòstic. Volem conversar sobre aquesta tècnica amb el doctor Diego Alonso, coordinador del Servei d'Urologia de l'àrea de salut de Vici Formentera, i ens referim a la nova biòpsia per fusió, una tècnica que, com hem dit, millora el càncer de pròstata. Molt bon dia, doctor, com està? Benvingut al nostre programa.
Hola, muy buenos días, gracias por la invitación.
A veure, en què consisteix aquesta nova biòpsia per fusió, perquè els oients ho entenguin?
Muy bien. Bueno, mire, para diagnosticar un cáncer de próstata, normalmente hay que realizar una biopsia de próstata. Esto consiste en coger distintas muestras de la próstata para analizarlas al microscopio y confirmar si hay o no hay un cáncer de próstata. Y hasta ahora lo que hacíamos era una biopsia tradicional que se hacía con una ecografía. Bueno, pues con la biopsia fusión, esta es una técnica moderna que nos sirve para detectar con más precisión ese posible cáncer de próstata. ¿Y qué es una biopsia por fusión? Pues la biopsia por fusión lo que consiste es en fusionar imágenes. Por un lado vamos a tener las imágenes de una resonancia magnética que nos dicen en qué parte exacta de la próstata está la sospecha de tumor, y eso se fusiona con una imagen de una ecografía en tiempo real que nos hacen de guía y nos permiten biopsiar la zona de la próstata que nos indica la resonancia magnética que ahí hay una sospecha de cáncer de próstata.
Per tant, doctor, la diferència entre la tradicional i la que es fa ara per fusió és bàsicament per la gran tecnologia, aquesta ecografia que es pot fer i combinar amb l'altra imatge?
Sí, sí, sí. Claro, antes nosotros cuando teníamos una sospecha de un cáncer de próstata en un paciente, lo que se hacía era una biopsia generalizada de toda la próstata, cogiendo varias muestras y enviándolas a analizar. Ahora, con la biopsia por fusión, pues podemos ser más específicos y biopsiar exactamente la zona sospechosa. Uh-huh. Es como decir que antes íbamos a ciegas y biopsiábamos todo, y ahora lo que hacemos es ir dirigidos hacia la zona donde nos tenemos la sospecha de que hay un cáncer, y ahí biopsiamos y vamos a por ello.
I doctor, a quant de pacients de les PTUs es beneficiarà? Perquè imagino que serà combinable o complementari. Uns pacients seran més adequats per la tradicional i uns altres per la fusió, no?
Sí. Hacer una biopsia u otra depende fundamentalmente del tipo de paciente que tengas y de sus enfermedades. Bueno, saber un número exacto es difícil, pero lo que sabemos a día de hoy es que las guías de buena práctica clínica recomiendan hacer una biopsia por fusión en todos los pacientes que se puedan, pero no en todos los pacientes se puede hacer una biopsia por fusión, porque, por ejemplo, hay pacientes en los que no se puede hacer una resonancia magnética, y si no puedes hacer una resonancia magnética, no puedes hacer una biopsia por fusión. Entonces hemos hecho una estimación aproximada y creemos que aproximadamente el 60% de todos los pacientes que hacemos biopsia de próstata pues podríamos hacer por fusión. ¿Cuántos son? Pues teniendo en cuenta que hacemos unas 120 biopsias anuales en el Servicio de Urología de Can Misses, pues unos 70-80 pacientes se pueden hacer por biopsia fusión.
Doctor Alonso, la biopsia, sigui per fusió o tradicional, imaginant que la següent passa quan la PSA, que jo crec que els oients que ja tenim a prop de la cinquantena, la PSA en sona, quan tens 20 o 30 anys, la PSA no sap què és. Però quan la PSA ha sospitat d'un càncer és quan ve la biopsia, doctor?
Sí. A ver, el resto de pruebas que hay que no son la biopsia, es decir, el PSA, nuestro famoso tacto rectal, la resonancia, etcétera, lo que te indica es que hay una sospecha de que pudiera haber un tumor en la próstata. Pero la única forma de diagnosticarlo, ciertamente, es hacer una biopsia de próstata. Con la biopsia hacemos dos cosas. Por un lado, vamos a ver si hay o no hay un tumor, y además también nos da más información, porque cuando miramos esas biopsias en el microscopio, nos dice la información de cuánto de grave es el tumor que tenemos y nos sirve para planificar mejor el tratamiento a los pacientes.
¿Es real que la biopsia por fusió millora les molèsties als pacients? ¿Són menors les molèsties i que més a vostès, als professionals, es donen millors resultats?
Sí, mejora, porque mira, la biopsia que había anteriormente, que era una biopsia, la biopsia tradicional, pues nosotros teníamos que hacer múltiples muestras, coger múltiples muestras. Y entonces, claro, ahora vamos más dirigido a la zona donde está la sospecha de tumor y hay que hacer menos biopsias, con lo cual hay menos riesgo de sangrado, menos dolor, menos molestia, menos inflamación, etcétera. Y también es que antes la biopsia tradicional se hacía por vía transrectal, es decir, a través del recto lo que hacíamos era unos pinchazos que eran microperforaciones en el recto para coger muestras en la próstata. Ahora la biopsia por fusión se hace por vía transperineal. ¿Eso qué quiere decir? Que se hace a través del perineo, que es la zona que está entre los testículos y el ano, que es la piel. Entonces lo que hacemos es que biopsiamos a través de la piel, con lo cual el riesgo de infecciones es mucho menor y los resultados son mucho mejores.
Doctor, crec que és el mes de juny que se celebra el Dia Mundial del Càncer de Pròstata. A les Balears es diagnostiquen cada any prop de 2.000 nous casos. Quines prevencions podria donar? Quins consells per prevenir aquesta malaltia, encara que ja se diu que és molt silenciosa, a vegades és hereditària? Podem fer res en el nostre estil de vida saludable, doctor, per prevenir-ho?
A ver, para prevenir lo fundamental es hacerse revisiones. Lo que hay que hacer son revisiones para ver si tenemos o no tenemos tumor de próstata y localizarlo lo antes posible. Y vida saludable, que es lo fundamental, pero tanto para el cáncer de próstata como para cualquier otro tipo de cáncer.
Molt bé, doctor Diego Alonso, li agraïm molt haver participat a IBT Ràdio perquè sabem que avui i aquesta setmana és un dia important perquè presenta a nivell social i institucional aquesta nova tècnica, que confiem que vagi molt bé. Doctor Diego Alonso, coordinador del Servei d'Urologia de l'Àrea de Salut de Vici Formentera, gràcies i fins una altra.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Anem d'Eivissa a Manacor, passant de Can Misses a l'Hospital Públic de la Comarca de Llevant per parlar d'uns altres professionals, no d'uròlegs, en aquest cas són els TCAE, els tècnics en cures auxiliars d'infermeria. També ells, com les 7.800 infermeres de les Illes, han celebrat aquesta setmana, concretament dimarts passat, el seu Dia Mundial de la Professió. A les Balears, entre el Servei de Salut Públic, Sanitat Privada, l'IMAS, el Consell de Mallorca i Dependència del Sector Públic Instrumental del Govern, són prop de 6.500 professionals TCAE. I vos xerran d'una en concret perquè volen compartir amb els nostres oients que Mònica Gallardo, TCAE de l'Hospital de Manacor, ha estat triada la millor professional del centre sanitari. I li volen donar l'enhorabona. Bon dia, Mònica, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies.
A veure, ara que no ens escolta ningú, què significa aquest reconeixement per a vostè?
Més que res és que les votacions són fetes pels companys de feina. I jo m'agaf com un gest d'agraïment i carinyo dels meus companys cap a jo. I estic molt agraïda a tots els companys. I bé, això més un gest d'agraïment.
I la votació, per tant, ha estat dels companys. Has pogut donar-li les gràcies en petit comitè. Han valorat la seva feina. I suposo un moment d'orgull, no?
Sí, ha sigut una sorpresa. Però sí, estic molt agraïda i per les mostres de carinyo també rebudes per tot.
Avui que volem posar en valor la figura del TCAE a la Ràdio Pública de les Illes Balears, a veure, què és el que més li agrada a la seva professió?
Idò, el que més m'agrada és ajudar i acompanyar el pacient, tant si està ingressat o si ve un parell d'hores a fer un tractament, fer-li saber que som aquí i que estem aquí tots el personal sanitari per ajudar-lo.
A veure, Mònica, ningú millor que vostè, millor TCAE de l'Hospital de Manacor d'enguany, per explicar als nostres oients que no sabien exactament què és un TCAE, que antigament se deia auxiliar d'infermeria, què és un TCAE, quines són les funcions, com ho podem explicar, què fan en el dia a dia? Molt.
En tenim moltes funcions, totes relacionades amb la cura i el confort del pacient, des d'encarregar-nos de l'higiene del pacient, l'alimentació, pressa de constants vitals, tenir cura del material sanitari, tenir cura del material per fer una cura i assistir al company infermer a fer una cura. També ens encarregant de l'entorn directe del pacient, que estigui net, que també és molt important. I segons a quin servei estàs, tens unes funcions o altres.
De fet, quan estan vostres hospitalització, fan rondes constant, caminen molt, van d'habitació en habitació, perquè a veure si al pacient li falta qualque cosa i necessita res, no? Que és una cosa que quan això estàs mateix ingressat ho agraeixes molt.
Jo crec que sí, que una de les funcions és aquesta, que el que necessiti que li puguis donar.
Mònica, la feina en equip és clau per un TK, com igualment l'altra professió que sigui de l'àmbit sanitari, siguin metges, psicòlegs, fisioterapeutes o infermeres, és a dir, la feina en equip, saber fer feina en equip és clau?
Jo crec que sí, personalment sí, crec que sí. És una professió amb molta càrrega assistencial i emocional. I si ho dur repartir, si ho pots repartir amb un company i apoyar-vos, jo crec que se fa feina molt millor.
Ara que vostè ha estat premiada i per tant és referent en el seu hospital, per aquelles estudiants que estiguin acabant de formar-se com a TKE, quins consells li donarien en aquest inici de camí professional?
Que no deixin de formar-se, això és superimportant, o el manco jo ho considero superimportant, no deixar de formar-se cada dia i sobretot tractar els pacients i els companys amb respecte i com volguessin ser tractat ells o qualcú de la seva família si estigués en la situació del malalt. T'has de posar a l'altra banda, també.
Empatitzar, no?
Això mateix.
La darrera qüestió, què li agradaria que els seus pacients recordin de la seva atenció quan marxin?
Bé, m'estim més que no s'hagin de recordar
jo. Positivament, clar.
Clar, però bé, si en qualque moment que han estat atès per jo o per qualque company, que hagin somriu, hagin tret un somriure, o hagin rigut, i s'hagin evadit del que està passant, jo me quedo amb això. En que en treure-li's una rialla, ja, jo crec que ja han fet bastant.
Ens quedem amb aquest interessant missatge. I de moltes gràcies, i enhorabona, Mònica Gallardo, TK de l'Hospital de Manacor, la millor de l'any com a professional al seu centre. Gràcies i fins una altra.
Gràcies, adéu.
Seguim amb més temes. Si necessàriament volen xerrar el nostre programa de la notícia, podríem dir mundial, ara mateix en clau sanitària, ens referim a l'antivirus. Recordem que l'antivirus és un grup de virus transmesos principalment per rossegadors, com ara el ratolí de cua llarga, que poden causar malalties greus i potencialment mortals en humans, com el síndrome pulmonar per antivirus. Ja saben vostès que diumenge passat un vaixell va fondejar a Tenerife amb malalts contagiats i s'està xerrant bastantment, bàsicament, a tots els informatius aquests dies. Per això, avui volem conversar amb tot un expert en aquest tipus de crisi. Va ser, recordin, un dels portaveus habituals durant la famosa pandèmia fa ara 6 anys i cada dia era un clàssic que feia entrevistes i donava llum i rigor. Ara recorren novament a ell, ja que aquesta setmana, com a acadèmic de la RAMIB, ha publicat una píndola explicativa sobre l'antivirus que volen replicar una mica en format ràdio. Ens estan referint al prestigiós doctor Jordi Reina, adjunt al Servei de Microbiologia de Zones Pases i cap de l'Unitat de Virologia del citat Hospital de Referència. Bon dia, doctor, gràcies per estar amb nosaltres.
Què tal? Bon dia, Carles. Com anem?
A veure, doctor, què entenem per antivirus, per a la població en general que ho pugui explicar així d'una forma planera?
Bé, tu ja ho has adelantat una mica. Vull dir, els antivirus, en el fons, és una família de molts virus, 20 o 30 virus diferents, que els caracteritza perquè, bàsicament, infecten els rosegadors que viuen de forma salvatge, o sigui, que, per tant, és el que es diu una zoonosis, és una malaltia que afecta a una població animal determinada. En aquest cas són els rosegadors salvatges i silvestres. Amb ells els infecta, però no tenen malaltia, ni es moren, ni tenen febre, ni tenen res. Senzillament conviuen amb el virus, s'ha adaptat amb ells perquè evolutivament fa molts anys que es van infectar i tenen la mala sort, o la bona sort per ells, de que aquest virus que se replica dintre del seu cos doncs el van eliminant. El van eliminant per la femta, per l'orina, per la saliva, i el van eliminant a l'exterior, per terra, per les fulles, per el que troben. i queden una mica totes aquestes partícules de femta o de saliva pues, infectades o contaminades per aquests virus, i després aquests virus queden aquí, són molt resistents a les condicions ambientals, i pues, si passa una persona i fa aire o el sol deshidrata aquestes partícules, pues, se creen uns aerosols, una mica de pols, i si una persona passa per allà, pues, té la mala sort d'inhalar-se, pues, llavors infecta el seu humà. Però això és molt poc freqüent, vull dir, és poc habitual que les persones s'infectin d'una forma així directa amb aquests rosegadors, perquè també els rosegadors tenen bastanta por, vull dir, és difícil acostar-se amb ell, no? Però bueno, és el que van deixant pel camí i per la zona on estan ells.
Hi ha diferents graus o tipus d'infeccions o seran d'un únic tipus de hantavirus?
No, es coneixen... Hi ha dos grans grups de hantavirus, els que són del que es diu de, el vell món o d'Europa i Àsia, que aquests tenen un component una mica més específic, perquè aquests donen quadres hemorràgics i quadres d'insuficiència renal. Tots, en canvi, els que són del Nou Món, vull dir, dels Amèriques, bàsicament tenen un component d'afectació més respiratòria i cardíaca, no? Llavors, cada un d'ells produeix un tipus, no un tipus especial, però dintre del grup dels que són cardiorrespiratoris o que tenen preferentment una afectació cardíaca i respiratòria, hi ha uns que afecten més al pulmó, un altre afecten més al ronyó, però en general no tenen una gran capacitat d'infecció o de fer mal, per així dir-ho. Pensa que són uns virus que no estan dissenyats per infectar l'ésser humà. Aquests virus són, han anat evolucionant i han infectat el seu nit ecològic, que són aquests animals, aquests rosegadors, i ells viuen allà, i se perpetuen, i se mantenen fa milers i milers d'anys. L'ésser humà és un hoste inoportú, vull dir, és una persona que amb ells no els interessa. No els interessa infectar-lo, perquè en la majoria de casos pues, el virus o no li farà res o morirà amb aquesta persona. Per tant, no és una forma eficient de seguir transmetent dintre de la població. Per tant, ja dic que, en el fons, és coses espontànies, casos esporàdics que se produeixen, i de tant en tant, evidentment, quan hi ha una població de rosegadors molt important, que això passa a diferents èpoques de l'any. Per exemple, ara sabem que a la zona de final de Xile i Argentina, a la part de la Patagònia, hi ha hagut una, segons diuen els epidemiòlegs, un sobrecreixement de la població de ratolins d'aquests. Probablement, en les condicions ambientals, fet que la densitat sigui més alta, per tant, la quantitat de restes d'aquests animals és més alta, i això ho ha produït aquesta incident amb aquestes persones que han infectat prèviament abans de pujar al barco.
Doctor, la OMS ha felicitat Espanya en aquesta crisi del vaixell a Tenerife. Des de fora, com a expert en virologia, no ha estat in situ, evidentment, però vostè té molt de criteri. Li ha paregut adequat quan s'ha fet tot? La OMS ha felicitat, de fet, el país.
Jo crec que s'ha fet molt ben fet, seguint totes les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, i s'ha fet amb un nivell de màxims. És cert que després hem vist que uns altres països que han desembarcat les seves persones ho han fet d'una forma pràcticament, vull dir, sense aquestes mesures de seguretat, doncs els veiem pràcticament sense cap tipus de traje ni res. Jo crec que s'ha volgut i s'ha fet molt bé, s'ha fet com se tenia que fer en tots els sistemes de protecció, tant per ells com per la població i per les persones que teòricament estaven en contacte amb ells i que s'encarregaven de conduir-se pues, des del vaixell fins a l'avió. Jo crec que s'ha fet molt bé i que, per tant, hem de felicitar a les organitzacions sanitàries espanyoles perquè han seguit els protocols d'una forma rigorosa i, evidentment, això és molt important, saber que estan aquestes normes, s'han de complir i quan s'acompleixen les coses funcionen perfectament.
Quines recomanacions oferiria a la població balear que l'està escoltant ara? El primer de tot, com a expert en rigor que té vostè, que no entrem en un estat de fòbia, no?
Jo crec que no fa falta, vull dir, amb el sol és no dic que sigui impossible, perquè en aquest món no hi ha res impossible, o la possibilitat de que nosaltres contactem amb algun d'aquests virus és pràcticament mínima o res. Vull dir, els rosegadors que corren per els nostres camps d'aquí, perquè també en tenim, doncs no són portadors de cap tipus de hantavirus en aquest moment. Vull dir, per tant, teòricament, les espècies que sabem que porten, els tenim, ja se saben quines són bàsicament sud-americanes o americanes, i aquestes d'aquests hantavirus que hi ha a nivell de Xina o de Corea o de Rússia, doncs, evidentment no circulen per aquí. Cada zona geogràfica té els seus propis rosegadors, els seus propis rosegadors que corren i que, per tant, no hi ha cap possibilitat de que nosaltres, quan anem al camp, tinguem la possibilitat de contactar, d'infectar-nos a través del que aquests rosegadors fan. tots els hem vist, i són petits, aquests, són aquests petits, aquests rosegadors petits, marrons de cua, i que estan pel camp i que fan la seva feina, són mengen fruits o mengen el que sigui, i per tant, jo crec que tampoc s'ha d'agafar cap tipus d'alarmisme, perquè no circula el que és el reservori, i la possibilitat de que nosaltres contactéssim amb una persona infectada, doncs en aquest moment és pràcticament zero, no? Perquè les úniques persones que han estat en contacte les tenim aïllades a Madrid, és quasi impensable que nosaltres tinguem un contacte directe amb una persona. I si no tenim amb l'hoste, que és el rosegador, i no tenim una persona que estigui infectada a la vora nostra, per tant, la possibilitat que tenim és pràcticament zero. Per tant, hi ha tranquil·litat absoluta i sobretot no fer falsos alarmismes. Com va sortir un diari que se tenia que evacuar a la presó perquè hi havia rates i hi havia un risc de hantavirus. I això no se pot fer servir. Això és fer una mala, és un terrorisme periodístic. Sí. Les rates, s'ha dit ben clar, les rates clàssiques de Calabaguera, les rates urbanes, són d'una altra espècie completament diferent. I aquestes, evidentment, no s'infecten per hantavirus. S'infectaran per unes altres coses, però no mai per hantavirus. Per tant, jo crec, tranquil·litat i seguir les recomanacions que s'adonguin en cas que hi hagués alguna novetat. Per principi, no hi ha cap problema a Balear, se pot anar al camp, se pot anar a passejar, i se pot fer el que vulgui sense cap problema.
I sobretot, com ha dit vostè, els oients tenen dret, la població balear, a recórrer informació, però sempre en rigor, en prestigi, mitjans o professionals de prestigi com la Real Acadèmia de Medicina, l'Hospital de Son Espàs, és a dir, aprofitar, evitar els bulos i les desinformacions que només intoxiquen, no?
Sí, sí, això és fonamental. Avui en dia estem en una etapa de les fake news i que tothom diu el que vol i vol fer les coses, jo crec que a l'hora d'informar-se has d'anar als canals realment, que donin una rigorositat i l'evidència basada en les dades que tenim. I, per tant, jo crec que la gent ha de començar a fer cas a les persones o a les institucions que realment tenen un pes científic o específic i que tenen, evidentment, una trajectòria que els avala. Per tant, jo recomanaria, si tenen informació, doncs se'n va a internet, però internet no val tot el que hi ha, sinó que s'ha de córrer, evidentment, aquelles pàgines en les quals tenen un aval científic, professional, de responsables, i aquests són els que realment donen la informació rigorosa. És cert que si en algun moment determinat encara no tenim una informació del tot, evidentment no la donarem del tot, però el moment que tenim ja una informació clara de la situació i com va el procés, evidentment s'ha de fer cas a les persones que tenen un cert tarannà, vull dir que tenen una responsabilitat enfront de la societat i enfront del món científic i del món mèdic.
Sí, i una trajectòria com és el seu cas i per això l'hem telefonat. Moltes gràcies, doctor Jordi Reina, adjunt del Servei de Microbiologia de Son Espases i cap de l'Unitat de Virologia del citat Hospital de Referència. Com sempre, és un gust sentir-lo i gràcies i fins una altra.
A tu, gràcies, senyora Tran. Adéu.
Fins aquí l'informatiu sanitari de la setmana. Hauran notat vostès que les Balears ara mateix, si miren el termòmetre, estan entre 20-25 graus, queda poc més d'un mes perquè arribi l'estiu, i això vol dir que ja començam no a canviar els armaris, sinó les sabates, ja han deixat les botes, i començam a tenir el calçat més lleuger, i és l'estació més preocupant per la salut podològica, i per això Conxi Salom Podòloga ens donarà consells de com arribar bé a l'estiu amb els nostres peus. Fins ara mateix.
Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és memòria. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Avui, Vida Saludable vol xerrar de la salut dels peus. Sí, perquè sabien vostès que la salut comença pels peus, són els nostres ciments, la base de tot. I d'així és, perquè tal com tindrem ocasió d'abordar al llarg de la segona part del programa de Salut i Benestar de la Ràdio Pública, que ara comença, sense una bona salut podològica resulta molt difícil gaudir d'un òptim nivell de benestar i qualitat de vida. Ens ho explica la podòloga Conxi Salom, responsable del Centre Podoactiva Mallorca. Hem de recordar que la nostra convidada avui va obtenir la diplomatura universitària en podologia a la Fundació Universitària del Vallès, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona. Igualment, és diplomada universitària en infermeria per la UIP i compta amb un màster universitari en cirurgia de la Bampeu. A més, treballa dintre l'àmbit esportiu com a podòloga d'equips punters de la nostra comunitat, com ara el Real Mallorca, que ens té una miqueta preocupats, no sigui cosa que haguem de patir fins a darrere, em sembla, i el Mallorca Palm Futsal. És la nostra experta de capçalera en salut dels peus i el manco dos pics a l'any ens agrada consultar-li tant quan ve el fred com quan ve el bon temps, perquè és quan començam a canviar de calçat. De fet, d'aquí poc, una mica més d'un mes, els peus tindran una mica més de llibertat perquè arribarà l'estiu i el calçat, com dèiem, és una mica més lleuger en les xancles. Començam amb ell ara mateix. Com està, Conxi?
Molt bé, bon dia.
Benvinguda a Vida Saludable.
Gràcies.
A veure, quin calçat du? Que ja estem a la segona quinzena de maig.
Bueno, jo encara vaig en calçat esportiu casual.
Però com a professional ja comença a fixar-se que en el carrer començam a canviar, no, ja?
Sí, aquí és difícil tenir un entretens i passant quasi de les botes a la sandàlia.
És correcte si dient que en l'arribada de la calor, que ja el termòmetre està entre els 20 i 25 graus, els peus pateixen més?
Sí, pateixen sobretot perquè la pell no està acostumada a una fricció, per exemple, en tires de sandàlies o amb altres estructures que no són deportives, que és el que duim en civet.
Quins serien els problemes més habituals, Conxi, quan ve aquesta època de l'any, que estan ja a punt d'arribar a l'estiu en un mes?
Sobretot bòfigues i problemes de pell, més que altre tipus de problemes.
Això passa molt. Ens canviem de calçat i ja ens frega més, no? Tenim problemes, no?
Sí, sí. La pell no està acostumada, l'hem de protegir, l'hem d'hidratar, li hem de posar vaselina a vegades...
No és només el calçat que canviem, també els calcetins, darrerament dels darrers anys, ja són calcetins d'estiu, més finats, més baixats, no?
Sí, són com invisibles, que li diuen, a fi de protegir totes aquestes pells. Ara inclús en sabata molt destapada, tipus bailarina, se pot dur un calcetí que no se vegi i queda molt protegit els dits.
És que avui en dia ja te poses un calcetí a l'estiu i te diuen maquillasson, no?
Sí, total.
A veure, per tant, deixam a l'armari les botes, el calcetí engruixats i començam a anar més frescos lleugers. La sandàlia i la xancla és recomanable, si no, depèn de cada cas.
La xancla és recomanable perquè hi ha moment que l'hem de dur i hem d'anar a l'aigua i ha de ser una sabata que sigui d'aquestes característiques, que se pugui banyar. Però l'ideal és que tingui les tires com a molt amunt, doble tira, que agafi bé, perquè nosaltres no facem el xancleteo. Quan una xancla s'escapa per dits, fan com intentar agarrar-se, i això és el xancleteo que li deim que promou que hi hagi més dits en carre, que és un problema.
Millor la xancla normal i corrent o la darrera més moderna, que és a mig del dit gros i el segon dit, és a dir, sa quina dic, no?
Sí.
De dit, que se diuen.
Això da igual, cada persona pot ser que li sigui més còmode.
Però a qui li fa mal? Que digui, ah, és que m'afrega.
Exacte, hi ha gent que té molt poc espai entre primer i segon dit, llavors aquesta xancla no li va bé, li va millor de doble tira o de tira ample.
Que no sé què han fet, han canviat el costum, i aquí ja no és que dugui la xancla per anar a la platja, és que du la xancla tot el dia, se posa uns texans curts i se posa xancla.
Bueno,
d'una marca molt concreta brasilera.
Exacte.
Que no direm.
Exacte.
Perquè se posen de carrer.
Han vengut modes, hi ha aquesta marca més hawaiana i n'hi ha una altra més alemana que és bastant anatòmica. Llavors són aquestes les més recomanables, que tingui un poquet de forma de pont.
Ha dit només començar. A les Balears, com que el termòmetre ja estem 6 mesos a l'any de bon temps i 6 en pitjor temps, no hi ha una progressió. Recomanaria una progressió en el canvi de calçat? No passar d'una bota a una sandàlia?
L'ideal seria passar de sa bota a una deportiva d'aquestes més primaverals,
més fineta,
d'una pell. Més, normalment solen ser més clares de color. Ses fosques són més d'hivern i ses més claretes són més d'entretens. Sa transició seria aquesta, ampliar aquesta sabata i després ja passar a sa sandàlia.
Per què tenen tanta mala fama per espòlegs les xancles? Perquè són fines, perquè el taló no ajuda?
És un problema perquè són d'una qualitat baixa, en sa que quan duim un mes amb elles el taló se deprimeix i anem molt plans. Llavors és quasi pitjor que anar descalç perquè no hi ha una bona amortiguació per sa fàscia, per tendó d'Aquiles, que és un problema propi de l'estiu.
I el fet de dur aquesta xancla al cos ens fa, no sé si... Si emprar com si fos un termostat, però si duim els peus a l'aire lliure, com que patim manco calor, no? Encara que duguem roba més llarga. És a dir, anar amb els peus al descobert ens relaxa molt la temperatura corporal.
Sí, és una sensació, perquè estrepitjar damunt superfície freda relaxa, però això en el carrer ja no se produeix. Els carrers estan a una temperatura molt alta, llavors és més bé una impressió, una necessitat d'anar més destapats en l'estiu, perquè la realitat és que els peus, si anàs una miqueta més allà a l'asfalt o en el ciment, aniria més protegit que si va amb una sandàlia destapada.
Quin és el calçat idíl·lic o que recomanaria un expert en podologia quan arriba l'estiu?
Jo recomano un calçat que tingui una miqueta d'altari en el taló, com a handicap, com a lo més important.
Una miqueta, que és? Un parell de centímetres?
No, mil·límetres.
Mil·límetres.
Xerrant de mil·límetres, igual que el calçat de running, de córrer, en mil·límetres de dro, que és la diferència d'altari entre el taló i el van peu, és important és la xancla. Llavors, és una xancla més tipus surf, més tipus piscina, són més tècniques, un poc més altetes, tenen aquesta forma més abovedada. I si s'empleen sandàlies, que estiguin ben agafades. Aquelles que se mos escapen, pues són inestables, nosaltres podem tombar un peu amb molta facilitat, llavors l'estabilitat de la sandàlia i el tacó és important.
I durant l'estiu, per a aquests runners que, clar, l'asfalt o la muntanya, l'ho ha dit vostè, està més calent i, evidentment, la temperatura és pitjor. Ara s'han posat molt de moda unes sabates, conxi, que la sola és com una mitja lluna, és a dir, s'apunta, i la part de darrere, diguem, d'on està el tendó d'Aquiles, és com a curva.
Aquestes sabates, en principi, pues, s'ha de fer com una transició. O sigui, no totes les sabates són per tothom. Hi ha gent que a vegades se posa una sabata molt minimalista, molt natural, molt barefoot, però no està indicat per ell. Però llavors, si té un acurçament, si té un problema mecànic, la seva postura, quan nosaltres anem plans, el centre de gravetat se retrassa, la pelvis baixa i l'isquio s'acurça. Llavors, tot això repercuteix a les lumbars. Llavors, no tothom està preparat per adaptar-se segons quines sabates.
Quins serien els errors més comuns que cometen tots amb el calçat d'estiu o durant l'estiu? Perquè a vegades te posen les xancles que no són teves a la platja, t'equivoques, te les comparteixes, a Insta l'agafen a casa teva i si tens qualque malaltia, doncs, és una infecció que es pot transmetre. I quins són els errors més comuns?
Lo més comú és que hi hagi problemes per contacte. Per exemple, les infeccions víriques, el que és el papiloma comú, la verruga plantar, és molt contagiosa i és molt fàcil que en edats d'un sistema immunitari més carent, més inestable, com els nens i adolescents, amb molta suor, siguin propensos a tenir-ho. I és fàcil que nosaltres ens contagiï els pares. Llavors, es han de tenir molt de cura amb aquestes contactes i ficar les xancles de tant en tant de la rentadora.
Després li demanaré per entrenar descalç, que aquí corpa serena, però també aquí té com una mania durant l'estiu, és que du les xancles i s'asseu a un restaurant i directament és que no és que vagi descalç, és que treu els peus de les xancles o camina tots per casa seva sense xancles, i això és dolent.
En principi és una necessitat lo d'alliberar el peu, igual que ens podríem alliberar el cinturó. Vull dir que ja la pell que no té contacte pues està més còmode. Llavors, a casa no és un problema anar descalç. El problema és quan el cos no està adaptat per anar descalç. Llavors, han de tenir com una miqueta d'observació, valoració contínua de he anat descalça, he tingut una barbacoa, que és molt típic, i anant descalços perquè tenim piscina. A l'endemà, si me fan mal els talons, jo m'he de cuidar, perquè aquí m'està avisant que estic començant amb un procés inflamatori.
Vostè és molt futbolera, no?
Sí.
Coneix en Marcos Llorente?
Sí.
Val. No entrarem a les ueres ni al sol, no vull entrar en aquestes polèmiques perquè a més no tenen rigor científic, però ell defensa, hi ha molt gent que defensa, que caminar descalç, la gespa, banyades, contacte amb la natura, té com uns beneficis, no sé si aquest tacte a la sola, jo no sé si això, com a vostè, que és expert en peus, això és bo, no és bo, és absurd, és una sensació final de benestar emocional molt particular.
Bueno, és algo que pot relajar molt a la persona que ho faci. És com si te dic, vés a la platja, tanca els ulls i escolta la mà, te relajarà, pues el contacte, perquè te toca la brisa, el contacte d'espeu amb la gespa, amb una superfície així agradable, fresca, és molt agradós. I hi ha gent que li molesta molt que li toquin els peus, però hi ha gent que disfruta que li facin un massatge. Llavors aquesta superfície fa com aquest massatge, te relaja i fas consciència que cada passa. És com un punt de final d'entreno.
Si hem caminat molt, si hem fet molt d'esforç, molt d'esport, això de ficar els peus també a la platja freda, relaxa o no és bo?
Sí, és bo. La vasoconstricció després d'una activitat intensa està molt recomanada pel múscul.
A veure, seguint amb el calçat, aquí a les Balears tenim les espardenyes, que a més s'han posat molt de moda els darrers anys de dones, aquestes que se formen com una tela i que a més tenen un tacó gegant, que dius, ostres, que se romprà el taló, això és perillós?
Bueno, s'ha d'anar alerta, perquè és d'aquestes sabates que per saltar-hi que hi ha entre el taló i el bon peu, ja va més de 4 centímetres, el taló, una de les propietats que té és que s'afina. Si nosaltres ens posem una sandàlia que el punt de pollo sigui més estret que el meu taló, és molt fàcil que jo tingui una inestabilitat. De fet, hi ha hagut molt de casos de fractures, esguinces greus per una espardenya d'aquestes, perquè no dona la base que tocaria. S'ha de dur un moment molt puntual i fer una marxa molt limitada. L'altra espardenya, que és totalment plana, té un problema si no va ben forrada, que moltes vegades crema. Llavors se produeixen bòfigues a nivell plantar, igual que si ara on anem a la platja serena crema i nosaltres caminant per allà, perquè té molt de casos de deportistes, a més d'élite, que hem hagut de tenir problemes en aquesta temporada perquè el diumenge van anar a la platja i se van escalfar els peus.
Clar, és perillós. I què opina de les famoses i magnífiques barques menorquines, que crec que la sola a vegades és com un pneumàtic, és com un plàstic rugós, és a dir, què opina d'aquest tipus de calçat que ja dic que és molt nostre i l'hem de defensar una miqueta, però què opina vostè com a experta?
Bueno, poquet a poquet li han anat fent una transició. És vera que venia d'aprofitament de cuero i de roda, de cautxo, i ara el que han fet, li han afegit una miqueta de taló, amb això ja millorem aquesta tendència de que era molt plana, se tira, subjecta molt bé, la pell s'ha d'adaptar, s'ha d'hidratar molt bé, perquè és fàcil que mos faci bòfigues per la geometria que té, i després hi ha altres models que el que han fet és posar-li com una espuma de dins anatòmica. I aquesta pues, és com a ser més confortable i jo crec que ara les marques menorquines són les que més venen.
S'han actualitzat, no?
Sí.
Ahir vostè lo de se tira per darrere del peu, però aquí lo du per davant.
Sí, com a xoquins. Bueno, aquí feien xancleteo i és fàcil que hi hagi un roce a nivell dels dits perquè damunt la pala de la menorquina toca, frega els dits.
Han xerrat abans de les famoses sandàlies, però i les crocs, que tant usen vostès els sanitaris però també la gent al carrer?
Crocs és té una propietat que el material que està fet i deuen tenir la seva patent és com a viscoelàstic, o sigui, recull molt bé el peu. També s'adergasta quan perd el seu taquito en terra, és fàcil que patini. Llavors s'ha de dur per moments molt concrets. És vera que l'hospital s'emplea per aquest tema, perquè són confortables, no són rígides com les que solen tenir a nivell sanitari.
Augmenten el fons quan arriba la calor i està a punt d'arribar l'estiu, Conxi?
S'entretens és el moment més crític, ja sigui ara o sigui després per l'octubre, per un tema de que no sabem massa bé quina sabata posen mos, els peus sua, hi ha més transpiració. A vegades s'associa que a nivell d'adolescents és una etapa d'exàmens, de molta pressió, i tot això altera el pH, que és el que en el final és més propenso pels bitxos que puguen tenir, ja siguin fongs o virus.
Què és el peu d'atleta i com el poden prevenir, Conxi?
El peu d'atleta és una infecció bacteriana que se produeix normalment entre quart i cinquè dit per humitat. És un espai que nosaltres no separam mai, costa molt obrir el peu i que el cinquè dit se separi, i en el moment que hi ha humitat se fa un plec i aquell plec s'infecta per una bactèria pròpia de la pell.
Té tractament?
Sí, s'aprova. És un tractament antimicòtic i en aquest moment ja tractant la bactèria que ha entrat a la grieta i els fongs que és propi de la sudoració.
Conxi, en aquest programa a nivell televisiu hem fet el que és la hiperhidrosi de les mans, que fins i tot s'opera. Però i la suor excessiva en els peus? Té tractament? Se pot fer res? Antigament se parava amb pols de talco, no? Però no sé què se fa ara.
Se tracta normalment simptomàticament. Si hi ha un cas així molt excessiu, a vegades se posa els botots, igual que se fa a les mans. Però en si normalment se fan tractaments amb fórmules magistrals que tenen talco i alumbre, que són molt absorbents de humitat.
Va lligat la sudoració dels peus amb la mala olor dels peus o no té per què?
No sempre. La mala olor ve més bé per una alteració del pH. Una acidesa augmentada fa que hi hagi més condensació de bactèries que són les causants de la mala olor.
Diu vostè el pH, per tant, poden rompre un mite del típic que se lleva les sabates en públic i algú li diu, ostres, i diu, no, és que és aquesta sabata, concretament d'aquesta, que me fa mala olor. No té per què.
Fa mal olor perquè en el final el material també se com a prodeix, però en si se causa la meva sudoració.
Uh-huh. Guait, abans les ampolles, les butllofes, no? Aquestes durícies també durant l'estiu n'hi ha més? Han de fer res? Han de fer qualque ITV abans de posar-nos les sandàlies? Han d'anar a curar-nos els peus i... No diré bellesa, però que tinguin més salut, almenys visualment, no?
L'ideal és preparar les ungles. Les ungles en l'estiu no van igual que en l'hivern. En l'hivern van molt curtetes, van dins una sabata, hi ha més fricció. En l'estiu van un poc més llargues, també se posen laques, que no hi ha problema si se fan les coses ben fetes i amb una higiene i se canvia aquesta laca sovint. Però el que és la pell, sobretot, han de controlar si me poso una sandàlia, on me contactarà la sandàlia i si he de caminar molt, perquè... És probable que en els dorsos se facin bòfigues, li pegui el sol i se quedin taques negres per culpa d'una cremada, una ferida que no s'ha cicatritzat bé i que fa molta melanina, se posen de color negre.
Si tenim aquesta famosa bòfiga, vostè després sempre diu, no la rebenteu, però si no ho han pogut evitar o directament fregant-se molt arromput, què han de fer? Betadina, tirita, què han de fer? Primer de tot, no rompre-la.
Jo recomano foradar-les.
Sí, directament.
Directament.
I surt com un líquid.
Exacte.
És què
un,
és?
És un líquid que és aigua,
sí,
que tenim entre l'epidermis i l'epidermis per la fricció, i aquesta aigua a 36 graus s'infectarà. És un caldo de cultiu. L'han de treure perquè té el clima adequat quan nosaltres no la punxam per infectar-se. Han de fer molt net amb aigua sabó, posar una miqueta d'antisèptic, ja sigui cloricidina o iodo, uh-huh, i després foradar-ho amb algo, amb una agulleneta, amb una, si no la cremam una miqueta, li posam esperit. I el que no hem de fer és retear la pell. No hem de deixar exposta la pell de baix perquè no està preparada, no està seca. La que tenim a damunt s'assecarà i ella tota sola ja se canviarà. El que s'ha de fer és protegir del sol. O sigui, és molt important que mos posen crema protectora de solar en el dorso del peu perquè se cremen amb molta facilitat.
Uh-huh. És perillós anar descalç a les piscines i a les dutxes públiques o... Li puc demanar per l'estiu, però aquells que van al gimnàs tot l'any alerta també les dutxes, no?
Sí, és un puesto que sempre hi ha una miqueta d'aigua condensada i se xancla el que fa mos aïlla d'aquesta aigua que es propensa a tenir fongs.
I com evitan les berrugues plantars i com es tracten? S'eliminen amb bisturí? Com es fa?
Les han d'evitar, sobretot perquè són contagioses i qualcú de la família les té, doncs millor que ells se dutxi en xancles, uh-huh, o, si no, passar-se dutxa amb lleixivet, que és el que elimina totalment aquest virus. Si ja la tenim, doncs hi ha diferents tractaments. Se tracten amb àcids, se tracten amb congelació, o a vegades han d'acabar fent una petita intervenció que se fa ara molt poc invasiva, en el que nosaltres punxam aquesta berruga i rompem la proteïna, l'enllaç proteic que té, uh-huh, i així acaba morint. Ho feien molta deportistes, de triatletes que tenen molt de freqüència, tenistes, perquè això...
Són molestes.
Són molestes i segons quin tractament se fa no els deixa jugar o entrenar. Llavors es han de fer coses que siguin poc invasives i resolutives.
Han xerrat de banys públics, o, per exemple, a piscines, també a gimnasos, però quan arribi a la platja, que ja comencem amb les baleses a veure gent a la platja, sempre ens poden trobar un vidre, tallar-nos, llosques que gent és molt incívica, no? Hem d'anar alerta amb els peus a la platja. Ja ho he dit vostè, alerta en Canemarmós, perquè hi ha vegades que veus la gent el mes d'agost que entra descalç i el veus corrents perquè o te mou ràpid o te cremes els peus, literalment, no?
Sí, serena agafa molta temperatura, crema i és una cremada igual que s'aigua el vapor, s'aigua calenta. Hem d'anar molt alerta i és vera que a vegades sí que hi ha vidres que són difícils de controlar i de veure. El que s'ha de fer és inspeccionar els peus. Si mos han clavat alguna cosa, intentar acudir a qualque lloc que mos ho tractin, perquè si no, el cos el que farà és enquistar-ho i això serà un problema en el futur.
Uh-huh. No són molt estètiques, però recomana els famosos escarpins que ara molt de nins duen, perquè jo crec que si vas per les roques que t'agrada agafar qualque cranc, qualque peixet i tal, és que és una meravella. Fins i tot per nedar, quan estàs allà que no saps si pots trepitjar el famós peix aranya, que és perillós o qualsevol cosa, els escarpins són una seguretat per una persona de platja, no?
Sí, sí, sí. Jo crec que antigament hi havia les que li dèiem esqueletos, que eren, sí, ampliaven molt.
Quan eren nins.
Sí, estaven en tots els colors, però ara et substitutes aquesta i és molt recomanable perquè evitant que un eriçó, una conxa, algo prominent que s'aclavi i faci una ferida a la planta del peu, tarda molt en cicatritzar i fa molt de mal.
Sí, molt fa molt de mal en els socorristes, és a dir, no esperar...
Exacte.
No? És a dir, recomana vostè de posar-se en banda de qualque socorrista en un primer moment si li fa mal, no?
Exacte.
Mm-hmm. Ho ha dit abans, les ungles és una part del cos molt important quan arriba l'estiu. Pintades sí, pintades no, què n'opina?
No hi ha problema en pintar-les.
I el sol?
i et sol tampoc, no hi ha problema. Les ungles s'han de pintar, l'única hi ha aquests esmalts que són semipermanentes o permanentes, el que no s'ha de fer és allargar-ho molt i deixar entre esmaltat i esmaltat un parell de dies perquè les ungles se recuperi, perquè perd una capa superficial quan se lleva i això la debilita.
Mm-hmm. Per tant, estar tot l'any les ungles pintades no és dolent, no és com els que veiem un tinte que digues, a vegades has de deixar el teu color, respirar el que vull, no fa falta.
En principi, jo recomanaria deixar en hivern, que les
veuen... No se veuen tant.
Claro, perquè no deixa de ser... És una doble capa que té pressió en altres ungles com una protecció de sos que hi ha davall. Si xoca contra el sostre de la sabata, jo estic fent un impacte. Si a damunt hi ha una capa que poc gruixada que sigui tindrà 1 o 2 mil·límetres, en això és més pressió. Jo en hivern recomanaria deixar descansar l'ungla i recuperar-la.
Aquestes motetes blanques que se veuen a les ungles de les mans que te diuen antigament, no, te falta calci, se veuen també en els peus o no?
Se veuen menys, són més freqüents a les mans. No hi ha una teoria clara de per què se produeix, a vegades per un copet, però no se sap massa bé quin és el motiu.
Mhm. Que bé que... Però desmentir els mites, no? I perquè sempre s'ha dit, no, te falta calci. I no, si mos ho diu una podòloga, és que així no ho és. A veure, les pedicures. Perquè quan anem a les zones turístiques ja començam a veure llocs que estan regentant normalment per persones asiàtiques i que tenen, a més, aquests peixets, aquestes peixeteries on piques els peus, on t'estan tractant durant uns 20 minuts i te van menjant o te van fent mossegadetes. I qualque notícia s'ha fet arreu del món d'infeccions que s'han complicat per ficar els peus aquí. Què hi ha de veritat en tot això?
En realitat, ficar amb els peus una aigua que no sabem exactament quines propietats té, perquè no està analitzada, tothom és una piscina i té 1000 controls, i a més tenim un animal que tampoc té cap tipus de control. Tots tenim els nostres canets o moixets molt controlats. Aquí són animalets que s'encarreguen de mossegar-mos i una peixera, amb una aigua, un caldo que no sabem quina propietat.
Fa quan que no se canvi?
No ho recomano. Per res, totalment contraindicat. I a part, crec que la pedicura, que és un gest en el que s'emplearà una eina de tall, s'ha de controlar molt bé qui la fa. Sobretot perquè falta asèpsia i no hi ha l'instrumental en les mesures que tocaria.
Recordi, nostres oients, que estem conversant amb Conxi Salom, experta podòloga, amb molt de prestigi, molt d'any d'escola, també en l'àmbit esportiu al màxim nivell. Fem una petita durada i tornem ara mateix amb ella aquí, a Vida Saludable.
Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-9345-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina.
Dadi cul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Darrers 6 minuts de programa, estem conversant amb Conxi Salom, experta en podologia, i ara el que volen fer és xerrar de galindons, que no és que passin només l'estiu, de fet, és un problema de tot l'any. Per què passa això als nostres peus, Conxi?
Té molta càrrega a nivell genètic, o sigui, és hereditari, qui té pares o mares amb galindons és fàcil que ho tingui, i després de la geometria, la llargària del nostre metatarsià i la dinàmica que nosaltres fem. Si nosaltres li donem molta feina en aquesta articulació, s'adervia. És com un pont que té cada dos imaginant que és una pedra, doncs si una d'elles se mou, en el final aquell pont acaba desviant-se i la seva base, que seria ja on se produeix el galindó, es fa una deformitat i una inflamació.
Mm-hmm. Per ampliar un poc més aquesta temàtica sobre galindós, conversam ara amb una pacient que es va operar d'això. Molt bon dia, Verònica, com està? Gràcies per participar a Vida Saludable i Beta Ràdio.
Què tal? Bon dia, com va?
Primer de tot, com es troba ara mateix? Conti'ns un poquet del seu cas.
Doncs pues beníssim, la veritat que molt bé. Jo, com diu una Conxi, era algo hereditari. Jo, la meva predina i mon pare tenen aquesta malaltia i jo ja feia molts anys que tenia molt de mal. No era molt gros, però sí tenia molt de mal. I bé, una Conxi me va aconsellar que lo millor era l'operació. Me vaig operar dia 24 de juny de l'any passat i superbé.
Un peu o tot dos?
No, per ara un peu.
Ah, perquè no se fan de cop normalment, no, Conxi?
Sí. Sí, a vegades sí, els afeim a tots dos a vegades, perquè així en 5-6 setmanes el pacient ja està arreglat.
I ara, Verònica, camina bé, es troba bé, m'han dit sí, que fa bots.
Bueno, encara no faig bots, però no pots veure. Però no, molt bé, molt bé. De fet, surts caminant de la cirurgia, algo que me va sorprendre molt. L'únic que te limita és el conduir, que no pots conduir, però pots fer vida normal des del minut zero, pràcticament. Algo que antigament això no era possible. I vamos, ho tornaria a fer, ens ho he tancat. La veritat que sí, que estic molt contenta.
Per tant, és una intervenció que els nostres oients que l'estiguin escoltant, que pateixin galindons, recomanaria.
Perdona, no t'has...
Que és una intervenció que recomanaria a les persones que ho pateixin.
Sí, i de fet és algo que no deixaria passar, perquè la gent se pensa que és una operació molt complicada, perquè antigament se feien unes tècniques a lo millor més agressives, però ara no. I jo recomanaria a tothom que no patesqui aquest mal, perquè és un doi. Saps el que t'has de posar en mans de bons cirurgians i una Conxi és un deu. O sigui, com a persona que dona tranquil·litat durant tota la cirurgia, estàs desperta, pots xerrar amb ella, o sigui que sí, no s'ho pensin.
Queda clar, idò. Moltíssimes gràcies, Verònica, pel seu testimoni i estem encantats de que ja hagi dit adeu als galindons i que estigui còmode, que camini habitualment bé. Gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies. Adeu.
Qui és més susceptible, ho ha dit factor genètic, però en l'edat dels galindons, evidentment, és un factor de risc, no?
Sí, però te diria que tenc més pacients joves amb problemes de dolor que no gent gran. Si gent gran una vegada s'ha desviat tant el galindó, ja és un problema de calçat, però no tenen ja el dolor. El dolor se produeix quan se comença a moure.
Mm-hmm. La hidratació, tornant en aquesta època de l'any que estem a punt d'arribar a l'estiu d'aquí poc més d'un mes, la hidratació en els peus, ens han de posar molta crema només l'estiu, tot l'any?
Ens han de posar crema a diari, però cremes que duguin urea. Un 20% d'urea seria adequada perquè té la propietat d'eliminar pell morta i hidratar la pell que surt nova.
Vostè sap perfectament que a diari poca gent se la posa, no?
Jo recomano, per tenir un bon protocol, deixar la crema de vora la mesita de noche i, abans de ficar-nos en el llit, posar la crema. S'absorbeixen molt bé, no embruten el gent sol, o sigui, i fer-ho rutinàriament cada dia.
Les persones amb diabetis s'han de cuidar més els peus durant l'estiu?
S'han de cuidar més durant l'estiu i tot l'any. Sobretot han de tenir una bona prevenció. Han de saber que la diabetes és algo que poc a poc cada vegada està més deteriorat. Llavors s'ha de fer un bon cribatge. S'ha de localitzar si els nervis tenen problema, si hi ha la sensibilitat alterada, si se fan una ferida s'han d'inspeccionar perquè no sempre noten el dolor. O sigui, s'ha de tenir molt catalogat el pacient diabètic.
Diuen els dentistes i els oftalmòlegs que el manco s'han de revisar un pic a l'any. I els peus, Conxi, cada quant han d'anar al podòleg? Què recomanaria?
Mínim, 2 pics a l'any.
2, cada 6 mesos, quan fred i hivern, o sigui, hivern i estiu.
Exacte, prepararò per l'estiu i prepararò per si ven, com a mínim.
Quin tipus de revisions fan de vostès? Supos que de l'alta baix fins i tot fan estudis de trepitjada a nivell biomecànic.
Sí, fan des de lo que és la podologia que nosaltres en quiropòdia, que és preparar les ungles i les pells, fins a lo que és la biomecànica, que és analitzar en el pacient en camilla, caminant, corrents, depèn de l'activitat física, i amb això treure el motiu de per què em fa mal el peu, jo no, i la cadera, l'esquena.
Perfecte, idò, ha quedat molt clar els consells bàsics per aquesta arribada d'estiu a nivell de la salut dels peus. Conxi Salom, podòleg experta en la salut dels peus. Gràcies per conversar, com sempre, amb nosaltres a Vida Saludable, i és un gust que sempre ens visiti.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana, gràcies. I als nostres oients també els desitjam un bon cap de setmana, queda encara mig, i que tinguin una gran setmana. Dissabte que ve, torna aquí, Vida Saludable, a IB3 Ràdio.
De este mar, dándole las gracias por acercarme al sol. Por... por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban, con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turridos naranjas, reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestaran. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso me, everyone said.
your love did me some good. You're good for me. Oh, yes, you are. You're good for me. Oh, like the sugar is good for the tea. You're good for me. And that's all I'm living for is you, darling.